Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flores.
Escoltar un audiollibre no és sinònim d'escoltar un llibre llegit en veu alta, amb tots els punts i les comes, però tampoc s'assembla a la radionovel·la carregada d'intenció, efectes sonors, músiques i les veus dramatitzades dels personatges. Sorprenentment, els audiollibres expliquen, sense filigranes, sense una música que acompanyi la veu. Són la veu nua i clara que sentiríem dins del cap si llegíssim el llibre en paper. Trobar el punt intermedi entre tant i tan poc no és tan fàcil com sembla, i d'aquest equilibri just en neixen els narradors, les veus dels llibres, que creixen cada dia a mesura que ho fan els seus lectors o escoltadors d'històries.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5
milions. Encara que la Filomena tingui el peu més gros, encara que la Remei les vagi perdent...
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven a escacs.
Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa...
I pels voltants de la boca els veig com un començament de rialla.
Els primers audiollibres van néixer als països anglòfons als anys 20 per fer possible la lectura a les persones amb discapacitat visual. A poc, el format va anar evolucionant amb els avenços de la tecnologia fins al boom de la darrera dècada que tots coneixem. Els Estats Units, sens dubte, ens porten anys d'avantatge, i aquí diu que potser és perquè les distàncies són més llargues i els conductors es van acostumar a escoltar llibres ja fa temps per matar les hores, o simplement perquè el doblatge va néixer allà i això va generar una bona cantera de veus que ja fa anys que van fer el salt de la pantalla a la literatura. Aquí, però, no ens quedem curts, i la transició dels professionals del doblatge al món dels audiollibres també és un fet. És el cas de molts actors i actrius, com la convidada d'avui, l'actriu de doblatge i locutora Neus Cendra, que fa anys que s'ha especialitzat en la narració d'audiollibres i porta una prolífica carrera de bestsellers. Neus Cendra ha narrat llibres com El tiempo entre costuras, Mercè Rodoreda, El fill de l'italià, els llibres d'Elena Ferrante o de Paloma Sánchez Garnica, com és el cas del darrer fenomen literari Los últimos días en Berlín, que parla sobre l'amor i la supervivència a l'Alemanya nazi i la Primera Guerra Mundial. Un audiollibre que t'atrapa des del minut 1, com també ho fa l'esperadíssima segona entrega del Tiempo entre costures, Cira, de Maria Dueñas, que també trobareu a Nextory.
El Blitz se llevó por delante solo en Londres más de 40.000 inmuebles, reduciéndolos a cascotes, hierros retorcidos, madera quemada y cenizas. Faltaba de todo. Vivienda y alimentos, materiales de construcción, carbón, ropa. Las arcas del tesoro estaban secas y las deudas contraídas acumulaban magnitudes gigantescas. Todas las esquinas supuraban abatimiento.
Benvinguda, Neus.
Hola, bon dia, què tal?
Déu-n'hi-do, Cira, eh?
Cira, sí, entre molts altres. Sí,
sí, sí. Tant. I tant, dic Cira perquè és veritat que va ser una novel·la molt
sí,
esperada
molt
després
esperada.
De 10 anys.
Exacte, després del Tiempo entre costures, Cira realment era molt esperada, sí, sí, sí.
I en el cas dels audiollibres, segurament molts oients com jo, quan va arribar Cira vam dir, ara escolto el Tiempo entre costures i segueixo amb Cira, i les dues estan narrades amb la teva veu.
Exacte, exacte. De fet, com que ja sabien que sortiria Cira... Just abans vam enregistrar El tiempo entre costures i va ser seguida. O sigui, vaig enregistrar El tiempo entre costures i just després va venir Cira.
O sigui, sí, que sí. Vas tenir un empatx, no?, de Maria Dueñas, perquè són
sí,
dues supernovel·les.
Sí, sí, són dues supernovel·les. El que passa, El tiempo entre costures em va agradar tant, m'ho vaig passar tan bé fent-la, que era allò que dius, uah, que bé, vinga, seguim, seguim, no? I realment va estar molt bé. Coneixies molt bé els personatges, ja, no? Els tenies molt propers, ja tot continuava i aleshores va ajudar molt, no?, a poder seguir amb Cira.
De fet, d'això volia parlar amb tu. Els narradors d'audiollibres, abans d'explicar un llibre amb la veu, us l'heu de llegir i us l'heu d'enxupar bé, l'heu d'entendre.
Sempre que tinguem temps, perquè a vegades entren tan de pressa que quasi no tens temps. O sigui, el vas llegint quasi sobre la marxa, una mica abans, per tenir una idea de què va, però igual a vegades ja l'entres sense haver-lo acabat, perquè a vegades es volen treure just quan es publica, aleshores ha de sortir també l'audiollibre i aleshores és una mica just. Però sí, sí, la gràcia és... Si pot ser, poder-te'l llegir amb calma, trobar-li el tot, veure els personatges cap on van, no? Cap on va la història, cap on ens porta. No? No és el mateix un drama que una comèdia, que una història romàntica. Cadascú necessita una cosa diferent.
Hi ha hagut algun llibre de tots aquests que t'hagi agradat molt, que et desperti uns sentiments d'un molt bon record llegint i fent el llibre?
Sí, en tinc alguns, eh? Però també són per preferències meves d'autors, autores, en aquest cas. Per una banda, Virginia Woolf. El primer audiollibre que vaig fer va ser La senyora Dalloway, quasi res, començar per aquí ja. Allò era començar per dalt de tot, i tots els que he anat fent d'ella, la veritat és que m'han agradat moltíssim, i després les Ferrantes. Les tres Ferrantes en català que hem fet també m'han agradat molt, però perquè és això, també són preferències meves d'autores que m'agraden molt. D'altra banda, clar, tot el que és tema, per exemple, el Tiempo de Costures, també m'ho vaig passar molt, molt, molt bé. Ara, per exemple, que estem amb la Paloma Sánchez Garnica, amb el que va ser el segon premi del Premi Planeta, i altres novel·les d'ella, l'he descoberta i m'agrada moltíssim.
Los últimos días en Berlín.
Los últimos días en Berlín, sí.
Que, de fet, ens ho has fet bé, ens ho has fet tu també descobrir a molts audioients.
Sí.
Que, en el meu cas, jo no coneixia Paloma Sánchez Garnica. Vaig començar amb el primer i a partir d'aquí els he anat enganxant tots.
Sí.
I espero que en sortim més, perquè m'agrada molt el text, però m'agrada molt també, evidentment, com està narrat, que això és molt important.
Sí, ara en sortiran més. Tant ja allò al forn, diguéssim, que algun altre, però sí, té una escriptura molt rica, molt interessant, és molt viva, no? Et fica molt en la història, és complexa de llegir, és això que et dic, el ser tan ric, per exemple, et pots trobar amb un paràgraf, a la millor, de 15 línies, 20 línies seguides, sense que hi hagi un punt, no? Amb subordinades, coordinades, etc. Es fa difícil, no? Te l'has d'anar llegint i l'has d'anar filant una miqueta. I això és molt bonic, això.
Que això, en quant als oients, la feina ja ens la doneu feta, els narradors d'audiollibres.
Exacte. Aquesta feina la fem nosaltres, perquè vosaltres, quan l'escolteu, podeu comprendre-ho tot sense cap dificultat.
Imprimint també, doncs, la intenció.
Exacte.
O el que es vol dir en aquell moment.
Exacte. Una cosa que sempre treballem molt, per exemple, és el punt de vista, no? Qui l'està narrant? En aquell moment, el punt de vista de quin personatge és. Perquè, clar, cada personatge té un punt de vista de la història, no? Doncs aquí està una miqueta el què de tot plegat.
Tu vens del món del doblatge.
Sí.
Quina va ser la major dificultat, o què et vas trobar quan vas arribar al món dels audiollibres? Perquè és molt diferent.
Sí.
Però treballes molt amb la veu.
Exacte. Venint de doblatge, clar, doblatge el que fas és copiar el que ha fet algú altre, que ho ha fet amb imatge, amb tot el seu cos, no? I aleshores només amb la veu has de copiar, no?, el que ha fet l'altre en un altre idioma i passar-ho al català, al castellà, el que sigui. Clar, és molt més actuat, com estaríem parlant nosaltres, no? Doncs ja està. A l'audiollibre, aquí has de baixar molt, has de baixar a un altre nivell. Has de pensar que ho estàs explicant a l'orella d'algú. Això ho has de tenir molt clar sempre, no? Li estàs dient algú a l'orella i li estàs explicant una història. I això és imprescindible, tenir clar que estàs explicant una història. I has de mantenir aquesta atenció de oient constantment. La major dificultat era aquesta, no? Baixar, de venir del doblatge, d'interpretar, de tal, com si fos teatre, no? A baixar-ho a una cosa de lectura sense quedar-te amb una lectura seca, de marcar comes, punts i prou, sinó trobar l'equilibri entre una cosa i una altra, no?
Et va costar aquest primer audiollibre?
Em va costar, sí. El primer, aquesta senyora Dalloway, la vam suar, sí. Però, per altra banda, clar, va ser com allò, el banc de proves, el lloc on vam anar buscant per trobar aquest punt. Sí, el vaig gaudir molt, també. O sigui, el vaig patir, però el vaig gaudir també molt.
Aquí fas un exercici de ficar-te en el paper del personatge,
sí,
perquè no actues, això ha d'acabar molt clar,
no,
que
no, no
actueu.
No actues, però sí que li dones l'energia que pot tenir el personatge en aquell moment. Si està enfadat o enfadada, no ho pots dir-ho tranquil·lament, no? Li has de donar aquesta intensitat. O sigui, anar-li seguint el fil al personatge, perquè al final tot passa per l'emoció.
Que també evolucionen al llarg de la història.
Exactament. A mi m'agrada molt els llibres que et presenten les contradiccions humanes, no? I això és molt bonic, perquè en un llibre pots trobar-te això, no? Que comença d'una manera i vas veient. I en algun moment, el millor és la protagonista i dius, ai, que xula, que bé, que ho fa tot i tal, però de cop i volta, pum, s'equivoca, no? I veus aquesta cosa dels errors humans. Els fan més terrenals, no? Més propers, els personatges, aquestes coses.
De los últimos días en Berlín, per exemple. Recordem, per qui no l'hagi llegit o escoltat encara, és una novel·la històrica que explica una història d'amor protagonitzada per en Yuri Santa Cruz, que fuig de la dictadura stalinista i va parar al Berlín de Hitler, on tot just comença a coure's el nazisme. D'aquest llibre, hi ha hagut algun personatge que tu t'hagi calat, que t'hagi agradat molt, en especial, o que hagis gaudit molt fent-lo?
A mi m'agrada molt la història de la família del protagonista, del Yuri, el Yuri Santa Cruz, no? Tot el temps que passen a Rússia, la mare, no?, els avis, tot plegat. És molt bonica la història aquesta i dels germans i tal. I després, clar, la història de l'escala aquesta, no?, una escala de veïns a Berlín, en què, no?, cada pis té, doncs, no sé, viuen situacions diferents, històries diferents, i tot s'entrellacen. I això trobo que està molt ben treballat, molt ben trebat.
Això que deies precisament, no?, de que els personatges evolucionen i els hi pots veure les dues cares, amb els llibres de Paloma Sánchez Garnica,
sí,
m'agrada el plantejament que té també a nivell històric, perquè juga sempre amb les dues cares de la moneda.
Exacte.
No
exacte.
Demonitzarà els nazis més del que és necessari,
sí,
tot i que ensenyarà com són de cruents,
sí, sí,
i farà
sí,
el
sí,
mateix amb els altres.
Això a les tres herides, per exemple, que també es deia, també passa una això, no? En aquest cas és la Guerra Civil Espanyola i també juga una mica amb això, no? De posar... No tot és blanc ni tot és negre. Hi ha molts matisos de gris i això, bueno, és una cosa que ella juga molt bé.
Tens alguna mena de mètode a l'hora d'entrar en un personatge? És a dir, fins on jo sé, a vegades els personatges, abans d'interpretar-los, com només tens un micròfon, no et pots moure gaire perquè
sí,
sona tot.
Exacte, tot fa soroll.
Has d'agafar petits gestos que t'ajudin a entrar en aquell personatge.
Sí, jo em faig una pel·lícula mental. Jo m'imagino una pel·lícula. Me'ls imagino i aleshores a partir d'aquí imagino com es belluguen, com parlen, com tot. Els hi dono una vida. Sobretot quan et trobes, per exemple, en converses entre diversos personatges, clar, com ho fas per diferenciar-los els uns dels altres? És el gran repte. Si són dones, per exemple, tinc moltes més possibilitats, però quan ens trobem amb homes, clar, d'entrada és això, anar a buscar una energia més masculina, però a més, per exemple, millor que tinguis 3-4 homes parlant alhora i dius, ara què, no? Doncs és això, imaginar-me en cadascun com són, com actuen, com es belluguen, com parlen, un li donaràs un ritme, l'altre li donaràs un altre i anar jugant amb això. I a més és recordar com és cada personatge per després mantenir aquest personatge
clar,
durant tot el llibre.
Perquè l'oient som capaços realment d'identificar aquella veu en aquell moment.
Clar, la gràcia està en això, no? Intentar que reconegueu, no?, a l'hora d'escoltar quin personatge està parlant en aquell moment sense la necessitat del darrere el va dir no sé qui, no?
I sense fer una veueta.
Sense fer veuetes, clar. El que no podem jugar és a fer dibuixets. Clar, en aquest cas no queda bé. Sortiries de la història, no t'ho creuries. És donar-li credibilitat, tot i ser la meva veu, evidentment, que fa els diferents personatges, doncs això, no? És intentar atrapar a través de què dius, com ho dius, tot plegat, que quedi molt clar qui està parlant en aquell moment.
Recuperem ara una escena de Los últimos días en Berlín, una situació una mica tensa entre la senyora Metzger i la seva minyona, la Brenda, que comença a radicalitzar-se en el moviment nazi. Comença a jutjar, a odiar tot el que és diferent. Escoltem-ho.
¿Qué pronto estás de vuelta? ¡Ay, señora Metzger! ¡Vaya disgusto traigo! ¡Qué sofoco! ¡No se imagina! ¿Me vas a decir qué te ha pasado? La instó la viuda. ¿Sabía usted que los Rodman son judíos? ¿Los Rodman judíos? ¿Quién ha dicho esa estupidez? ¿Tu marido? Preguntó con toda la sorna que pudo. No, señora. Lo he visto con mis propios ojos. Tienen la tienda plagadita de carteles.
En aquesta escena barreges dos personatges totalment antagònics.
Exacte.
La senyora Metzger, que no és nazi, tot el contrari.
En principi és una bona dona, és una de les veïnes de l'escala, està en contra del que és tot el que està passant, de tota la barbària nazi. Bueno, en algun moment ja ho diu, que és una senyora com més gran, molt educada, molt com cal, i aleshores ja li dones, no?, com un aplom, no? I després, per altra banda, l'altre personatge és la seva minyona. Aquesta sí que és nazi, sembla ser que és una dona menys culta, i és com molt agressiva, molt rabiosa. Clar, ja tens coses on agafar-te, no? Per una banda tens la ràbia de l'una i l'altra el calmar la cosa, però tenir les coses molt clares. I a més edat. Petites cosetes en què et vas agafant per donar-li una personalitat a una altra, no?
I en aquest cas trobo que és més senzill perquè són dues dones, com bé dius,
sí,
molt diferenciades,
sí,
però hi ha d'altres fragments,
sí,
com aquest altre on ens trobem el Fritz,
sí,
i el Yuri.
Sí.
Recordem que el Yuri és el protagonista de la novel·la, que s'ha ficat en un bon lío, res més trepitjar a Berlín, i el Fritz, que és el seu nou amic. Ell és alemany, periodista, reivindicatiu, un home també cultivat com ell, de bona família, un perfil molt semblant.
Tenías razón, Fritz. Ese comisario, lo que quiera que sea, me ha amenazado. Me ha dicho que me olvide del asunto. ¿Has estado hablando con él? Preguntó Fritz con una mueca entre la sorpresa y la incredulidad. Yuri asintió. Este asunto se complica, murmuró Fritz. ¿Quién es? Un pez gordo del SD, el Servicio de Inteligencia de las SS.
En aquest exemple són dos personatges masculins, més o menys joves, i molt similars.
Això ja és més complicat.
Clar.
El que passa que, d'alguna manera, Yuri és un tio que ha patit més, que està en una situació molt més complicada, és més sensible, més empàtic amb tot plegat, està enamorat... Hi ha una sèrie de coses que li donen una sensibilitat que, per exemple, el Fritz no tindria. Aleshores, és anar jugant amb aquests petits matisos i després, evidentment, el que diuen, no?, també. Però sí, o sigui, dins del que diuen diuen és com ho diuen.
I que és la clau de l'audiollibre.
És la clau de l'audiollibre, sí.
I després també ens trobem amb la llengua. No sé si tu aquí aprecies diferències, perquè tu has fet molts audiollibres en castellà, però també en català.
Per sort, i espero que en vinguin més.
Afortunadament, i tant.
A veure, la meva llengua materna, absolutament, i de vida, és el català. El que passa que, clar, en la meva vida el castellà també està molt present i és a tot arreu. En doblatge, per exemple, sempre vaig començar primer fent català i després amb el temps vaig anar polint cosetes del castellà per tenir un castellà més correcte. A l'haver fet aquest treball abans ja amb el doblatge ja he pogut començar a fer audiollibres sense problema fer-los en castellà també.
En Extori trobem alguns llibres en català que podem recomanar també i que has narrat tu, com és La meva Cristina i altres contes, de Mercè Rodoreda.
Sí. Això sí que són reptes molt grans. La Rodoreda és molt complicada, molt, molt, però per altra banda és superagraïda, clar. És un regal. O sigui, tenir entre mans Rodoreda és brutal.
I per què és complicada?
Per què és complicada? Ui, perquè té un món immens, Rodoreda. Té molts simbolismes, el llenguatge que fa servir, per exemple, és complex. No és el llenguatge que fem servir actualment, no? És tan literari que és molt complicat, realment, però és fantàstic. Després, també, de la Sílvia Soler.
El Fibló.
El Fibló, exacte.
Com a sinopsi, podríem dir que parla de la història de la Laura i la seva família. Ell ha arribat a la maduresa, ha tocat fons a la vida i, sense tenir on anar, va parar aquella antiga casa familiar d'estiueig que està completament deteriorada, com també ho està la seva vida i la de la seva família. I allà retroba un passat, un gran secret i un futur molt incert. La veritat és que és un llibre molt recomanable.
Molt, que jo crec que no se n'ha parlat molt i és molt recomanable, és molt bonica la història, amb molts personatges, la família, és molt bonic, molt.
Si és una peça d'aquelles que te la trobes de sobte a la cartera de la plataforma de llibres, penses, ai, la Neus Cendra, vaig a provar. I t'agrada perquè de debò la història està molt...
És molt xul. I després hi ha un altre que també vaig fer en català que em va agradar molt pels personatges i tot, que es diu Can Virí. Té un punt poètic molt maco.
És dramàtic.
Sí.
Has d'estar preparat per una història com la de Can Virí, que al final el que explica és la història dels migrants que es pugen en una barca i posen la seva vida en perill.
Exacte. Està molt, molt ben escrit. La darrera d'arribar a la sorra és una noia esbelta com la tija d'un gladiol. Es diu Alika Touré, la més vella. Fa 8 hores que camina, però encara ho fa com una princesa. La seva cintura es balandreja com si ballés la dansa de la Kakilambe, el festival de primavera del seu tesi natal. De l'esquena, li penja un farcellet lleuger com un saquet de farina. A dins, hi dorm la Can Virí.
Doncs esperem que arribin molts més llibres, que
esperem
els podem
que
escoltar de la teva veu. En català.
En català també, si pot ser.
Aquí la responsabilitat també està per part dels oients, que ens acabem de fiançar a l'audiollibre en català i que ens reivindiquem.
Exacte, és que no tinguem por, si al contrari, el que ajudem, si no ho defensem nosaltres, si el català no el defensem nosaltres, no ens el defensarà ningú. Per tant, hem de ser consumidors de cultura en català, de qualsevol tipus. L'audiollibre també entra dins d'aquest ventall, no? Si nosaltres no ho fem, no ho farà ningú.
Per sort, tenim grans narradors i narradores com tu, que ens ofereixen productes de molt bona qualitat i que esperem escoltar.
Això és el que intentem, això és el que intentem.
Moltes gràcies, Neus.
Moltes gràcies a tu.
Si us heu quedat amb ganes d'escoltar qualsevol d'aquests llibres que hem mencionat narrats per Neus Cendra, sapigueu que els trobareu tots a Nextory, el patrocinador d'aquest podcast i la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola app. A Nextory trobaràs els teus llibres preferits per llegir i escoltar amb un sol clic com els que t'hem recomanat avui. A més, com a oient d'aquest podcast, tens 45 dies de subscripció gratuïta registrant-te a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries amb Laia Flores.